Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 7 de març del 2020. Cal denunciar la barbàrie que s'està produint a la frontera entre Grècia i Turquia amb els refugiats que intenten arribar a Europa. És una vergonya que Europa, aquella que es diu defensora dels drets humans, dispari trets per fer retrocedir les persones que fugen de la guerra i la misèria dels seus països. Europa va pagar a Turquia perquè no deixés passar més refugiats, i així nosaltres des d'aquí no veiem el que estava passant. Vivíem en la nostra bombolla, aliens a tot lo demés. Ara Erdogan s'ha saltat l'acord perquè està perdent la guerra a Síria i vol l'ajut dels europeus. I estem veient com al final els que acaben sent víctimes sempre són els mateixos, els refugiats que només volen una vida millor. Dit això, explicar-vos que en l'informatiu d'avui posem punt i final a la roda d'entrevistes als representants polítics de l'Ajuntament de Falset amb l'entrevista a César López. També parlarem de que l'Agència Catalana de l'Aigua ha inclòs Falset en el mapa de zones vulnerables per nitrats i repassarem les dades de l'atur del passat mes de febrer a la comarca. Així mateix us explicarem que fa uns dies es va celebrar una jornada per donar a conèixer als joves el sector turístic d'interior del Camp de Tarragona. I també farem un repàs a les dades de balanç del 2019 de l'Oficina d'Atenció al Consumidor del Consell Comarcal del Priorat. En l'apartat cultural parlarem de la Fira del Vi, que va donar a conèixer el cartell de l'edició d'enguany aquesta setmana, i també de la 39a edició de la Diada de la Truita d'Espinacs amb Suc d'Ull de Molins, que se celebra demà. En els esports repassarem els resultats dels equips prioratins de la passada jornada, mentre que Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! Posem punt i final a la roda d'entrevistes als representants dels diversos grups polítics en presència a l'Ajuntament de Falset, parlant amb el regidor de Junts per Falset, el senyor César López. Bon dia, senyor López.
Bon dia.
Vostè va ser l'únic escollit de la seva candidatura en les passades eleccions i, fruit d'un pacte de govern amb els independents, va entrar a formar part del govern municipal.
Sí, així mateix.
Com són les relacions amb la resta dels membres del govern?
Fins ara molt bones. Hi ha els tires i afluixes, però vull dir, entra dins de la normalitat i fins ara correctament funciona tot.
Discrepa en alguna decisió del govern o...?
No, tant com discrepar, no. L'únic que, bueno, ara no sé si ho ha sentit que li deia el Carlos, que algunes coses s'haurien de dir abans, que algunes coses estan enteres pel carrer i fa molt mal efecte, res més.
És a dir, un petit problema de comunicació.
De comunicació, aquí està.
Val. Vostè, durant la campanya electoral, va reclamar que calia posar Falset al mapa. Que calia que el poble fos conegut a fora. S'està aconseguint això?
Bueno, fins ara jo diria que no. No primer, perquè fa molt poc temps i això és qüestió de temps. Però jo crec que amb les idees que hi ha això se pot arribar a aconseguir. El que passa és que s'ha de treballar molt, s'ha de viatjar molt, però se pot aconseguir.
Val, i ara que parlava d'aquestes idees que hi ha, no se'n pot avançar alguna o no es pot dir?
No, més aviat no es poden dir, però no perquè no es puguin dir, sinó perquè no són idees ja fetes i a punt de realitzar, sinó que són això, com diu la paraula, idees que pot ser que es posin en terme o que no es portin. Però, sobretot, és tocar més la Generalitat, tocar més sobre turisme, les fires, etcètera, etcètera. Però s'ha d'anar millorant moltes coses.
Val. Actualment, vostè és el regidor de Medi Ambient. Sí. Quines polítiques estan tirant endavant des de la seva regidoria?
Bueno, per exemple, amb la brossa, s'està intentant millorar el servei de la brossa, posant nous contenedors, ara se n'han posat per vidre, s'han canviat de lloc perquè estaven al mig del pont i al mig del pont no és un lloc adient per això. A Sant Gregori hi ha uns plans fets per arreglar Sant Gregori, els camins que pugen fins dalt a Sant Gregori, després el camí d'entrada que també s'ha d'arreglar, s'han de posar cartells, s'ha de fer etcètera, etcètera, moltes coses que ja tenim un cert pressupost per poder-ho fer.
Val, parlava sobre la gestió dels residus. Com valora la proposta que es va fer en una reunió entre els alcaldes de Falset, Móra d'Ebre i Gandesa sobre mancomunar el servei de la recollida?
Bueno, és un parlar, però no hi ha res decidit tampoc.
No, no, sí, d'acord, però és una proposta que es va ficar sobre la taula, com la valora?
Totes aquestes propostes de Mancomunitat, si hem de ser sincers, poden anar molt bé i poden no anar-hi. És una tonteria això que estic dient, però és així, perquè si ja ha passat, abans hi havia entrava no com a comunitat, però sinó la terra alta que estava dins del consorci, se'n va sortir i no saps mai el que passarà. Si pot ser, el millor és anar sols, però si no, sempre tens ganàncies si vas amb comunitat.
Bé, suposo que bueno, aquesta proposta es planteja pel fet de que el consorci de residus no acaba de funcionar.
Sí, sí, aquest és el problema. Aquest és el problema, el consorci no acaba de funcionar, tarden molt amb les millores, ara tenien problemes amb tot el que era contenedors, camions, material nou, perquè no els havien aprovat, i clar, això si es fessin un consorci propi dels ajuntaments, se suposa que es milloraria, però això no vol dir que sigui el 100% realitat.
I vostè, a títol personal, quina creu que és la millor opció per millorar la gestió dels residus?
La millor opció o parlar molt seriament amb el consorci, i si es veu que no es pot fer res, llavors fer un consorci de municipis, una associació de municipis.
Val. Un altre tema, encara parlant dels residus, és el tema de la deixalleria comarcal. El Consell Comarcal, l'Ajuntament de Falset va cedir els terrenys al Consell Comarcal perquè pogués presentar el projecte del POSC.
Això mateix.
Com ho valora, això?
Home, jo ho valoro molt positivament, perquè el Consell és el que tenia la majoria de coses de la deixalleria, però no podien adquirir coses noves ni fer coses noves perquè no tenien res en propietat. Ara ja tenen en propietat el tros que els hi hem cedit, i llavors ells ara podran fer moltes més coses que no pas... I a més a la deixalleria hi venen de tots els pobles del Priorat, o de la majoria de pobles, llavors és millor que ho porti el Consell Comarcal que no l'Ajuntament.
Val, parlant encara de medi ambient, com veus qüestions que no només són d'àmbit de Falset, sinó que és més de nivell comarcal, com és la qüestió del riu Siurana, per una banda, o la suspensió del decret que regulava la implantació de parcs eòlics?
Bueno, lo dels parcs eòlics me sembla perfecte, que s'acabin els parcs eòlics, perquè, com sempre he dit jo, això som lo cul de Catalunya. Aquí tenim les nuclears, aquí tenim els parcs eòlics, aquí tenim les petroquímiques, aquí ho tenim tot el que no vol ningú, ho tenim nosaltres. Cosa que no tenen pràcticament a Lleida, cosa que no tenen a Girona, ni Barcelona, ja no cal dir. Llavors, els parcs eòlics, jo, si volen parcs eòlics, que els posin en un altre posto. I si s'arribés per força a haver de posar-se aquí, que ho paguin millor que del que s'està pagant ara.
Home, tècnicament, el decret aquest que s'ha suspès, el que fa és facilitar els tràmits perquè es puguin instal·lar parcs eòlics, és a dir, facilitar la implantació de parcs eòlics.
Jo no ho veig bé.
I de fet n'hi ha bastants de previstos que no són directament al Priorat, però sí que són colindants.
Jo no hi estic d'acord, amb això no hi estic d'acord.
Val, i respecte al riu Siurana?
Respecte al riu Siurana, són molts anys i anys que s'està portant aquest problema i jo ho veig molt difícil, molt difícil que s'arregli. Primer, perquè entre els alcaldes no hi ha un acord. Quan jo estava de president del Consell ja se van intentar coses, però quan no un alcalde no venia, dos tampoc venien. Quan no això, entre ells, no, quan un volia fer una cosa, l'altre no la volia. I llavors ho veia molt difícil. Però suposant que es posessin d'acord, llavors hi ha el problema de Riudecanyes, del Pantano i de Reus, que són els que dominen l'assumpte. Ara, s'hauria d'anar al jutjat i fer-ho, però ja més en sèrio.
Home, tècnicament hi ha la taula de negociació del riu, sí. Sembla que aquest mes de març s'ha de tornar a reunir, però bueno, de moment no s'han arribat a resultats.
I no crec que s'hi arribin. Ojalà s'hi arribessin, però no crec que s'hi arribin.
Val. Tornem a Falset. Quines polítiques creu que són més necessàries a implantar a Falset d'ara en endavant? A nivell general, en tots els àmbits, no només en la seva regidoria.
A veure, són moltes coses. La circulació és una d'elles. Acabar els plans, quan se puguin agafar subvencions, doncs del pont, o sigui, del carrer Miquel Barceló, dels altres carrers, acabar que ja està quasi tot el poble amb llums leds, però falten 4 o 5 carrers, pues acabar aquests carrers, i sobretot la circulació, i que no... A veure, jo crec que hi ha masses postos prohibits, però que no s'hi fa res. O sigui, s'hauria de o actuar més o deixar més màniga ample.
Val, parlava de circulació, a què es refereix?
Pues bueno, a arreglar, si ara s'arregla el pont, llavors allò s'haurà de posar un semàfor a dalt a les escoles i un semàfor a baix, perquè circulació en direcció única és impossible, perquè si per allí els fas pujar, per on baixa la gent? La gent que ve de dalt, del tancat, i això hauria d'anar a donar el tomb per allà pels Mossos, o sigui, és molt difícil, la gent de fora ja ni cal dir-ho. Llavors, allí s'haurà de fer dos direccions, però amb semàforo.
Sap que serà polèmic posar un semàforo.
Ja ho sé que serà polèmic, però és que és l'única solució. O això, o fer una direcció única. Però si fem una direcció única, vostè mateix, a veure per on passa la gent per vindre, tant si és anada com tornada.
Val, i llavors també comentava la qüestió dels aparcaments. Vostè com ho gestionaria, això?
A veure... Jo, els aparcaments, sé que, no ho sé ara si es pot, si és o no, jo ho donaria als Mossos. Passar-ho als Mossos i que els Mossos ho facin, perquè, bueno, la gent aparca en puestos. Hi ha puestos que està prohibit, però dius, bueno, per un rato, però hi ha puestos que està prohibit i, a més, són perillosos, com és el tomb del pont. El tomb del pont allí davant de l'Aguiló, allí algun dia hi haurà una desgràcia, perquè aparquen com volen, amb el cotxe de cul, i un dia passarà alguna cosa. Pues això, donant-ho als Mossos, ells ho solucionarien ràpid.
Val, seguim. Segons les inversions sol·licitades al PAM i al PUOSC, són la rehabilitació de la piscina, el cementiri municipal, i, com bé comentava ara, la rehabilitació també del carrer Miquel Barceló. Subscriu l'opinió dels seus companys de govern en que aquestes inversions són les més prioritàries per Falset?
Jo en principi diria que sí. En principi diria que sí, perquè, home, n'hi ha de moltes de prioritàries, però és de molts diners, com podrien ser les clavegueres dels carrers vells, etc. Però això, de moment, s'ha d'anar fent a poc a poc.
Val, hi ha alguns equipaments també, però, que ho necessiten... una reparació urgent, tipus el pavelló, o que en teoria s'han de fer, però que encara no s'estan fent, com és la sala de rehabilitació darrere el CAP.
La sala de rehabilitació darrere el CAP depèn de sanitat. O sigui, aquí l'Ajuntament pot apretar perquè ho facin, però no, ni ha de posar diners ni pot fer res amb això.
Li consta que s'apreti des de l'Ajuntament perquè es faci això?
Sí, sí, ja s'hi ha parlat diverses vegades, i ja dels temps... De quan jo estava al Consell ja s'hi havia parlat, inclús va vindre el director general de Tarragona i es van estar mirant la residència per fer la residència, però al final no va arribar amb un acord, però ja fa molt temps d'això, però com que no hi ha diners, pues no es fa.
I el pavelló, com creu que es pot solventar?
També amb subvencions, però d'on se treuen les subvencions? Perquè el pavelló hi ha molts diners a gastar. Ara se farà lo terra, s'arreglarà el terra perquè està fet un desastre, però s'hauria d'arreglar la taulada, hi ha molts diners, és còpia de temps anar demanant a veure si es pot treure alguna
cosa. Pel que fa a la qüestió del despoblament, que està en boca de tothom aquests darrers temps, com ho veu vostè?
Home, jo ho veig molt malament, perquè això dels pobles buits no és aquí, sinó és a tot arreu. Està passant. Què passa? La prova la tens aquí a Falset. Quantes botigues hi ha tancades? Quantes botigues hi ha per llogar o per vendre? Des de que hi ha l'Espart allà baix, doncs mira, les botigues petites han quasi plegat, no queden pràcticament cap. És molt difícil si no s'hi pot instal·lar indústria. I aquí a Falset és molt difícil que s'instal·li en indústria perquè, bueno, queda lluny dels polígonos de Reus, de Tarragona, per la circulació, per la carretera. Si no és així, és molt difícil. Però en aquest moment no sabria dir-li què es pot fer, però s'hauria de fer alguna
cosa. Sí, bueno, hem de tindre en compte, però, que per les característiques d'això, de la nostra comarca i de Falset en concret, s'han d'aplicar mesures... d'alguna manera.
Sí, sí, s'han de buscar mesures d'alguna manera, però, a veure, jo, si he de ser sincer, no sé ara, en aquest moment, què és el que es podria fer. Que s'hauria de tornar a fer lo dels de cotxes que portessin gent, però també hem de pensar que el Priorat és molt petit, són 9.000 i pico habitants, i d'aquests 9.000 i pico, més de la meitat se'n van als supermercats de Móra o se'n van a comprar Reus. Llavors aquí només hi pot haver botigues petites, aquí no busquis que s'hi posi un sastre ni que s'hi posi botigues de roba, perquè és molt difícil.
Mm-hmm. Però si no es fa res, se seguirà
no,
la tendència.
No, no, ja, jo per això dic, però jo ara en aquest moment m'has enganxat, com se diu vulgarment, amb els pixats al ventre, i no et sabria dir què s'hauria de fer, però sí que s'ha de buscar solucions.
Mm-hmm. Bé, i ja per acabar, tal i com han fet amb la resta de representants dels altres partits, volem acabar aquesta entrevista demanant-li una valoració personal del seu pas per l'Ajuntament durant aquests primers mesos de la legislatura.
Una valoració en quin sentit?
Amb vostè, quines sensacions ha tingut? Com s'hi ha trobat?
Bona sensació. En principi ja m'ho imaginava, perquè bueno, per això jo els hi vaig donar el meu vot, encara que no el necessitaven, però els hi vam donar al nostre grup. Van treure una majoria absoluta, passant-se de la ratlla. Llavors, tot el que s'ha fet fins ara me sembla bé, i hi ha molts projectes que bueno, es notaran a Falset i que es posaran en marxa en un parell d'anys. Tot això haurà d'estar acabat.
Bé, doncs, moltes gràcies, senyor López, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Falset és un dels nous municipis inclosos al mapa de zones vulnerables per nitrats que ha elaborat l'Agència Catalana de l'Aigua. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, explicava que el Pou de Valenciana és el més vulnerable a la presència de nitrats i que és per això que s'ha inclòs el municipi al mapa.
Falset tenim el Pou de la Valenciana, com molta gent sap, doncs que és un dels pous més vulnerable amb el dels nitrats, la resta de pous no. Llavors, un episodi que va haver-hi el 2015, en l'anterior legislatura o al principi, en el qual es van superar una mica els nitrats permesos pel Departament de Salut, llavors es va tancar el pou i es va regularitzar fins baixau, fins que es va poder tornar a obrir. A partir d'aquí, la preocupació de l'Ajuntament va ser no tornar a repetir un episodi com aquell, de tindre que tancar un pou, i es va plantejar la creació d'una planta de desinfecció, descontaminació del pou. I així ho han fet, i és la planta, la famosa planta que tenim de nitrats allí al Pou de la Valenciana, que està actuant.
La planta de tractament ha aconseguit reduir el volum de nitrats a l'aigua a 0,12 mg per litre, molt per sota del 0,50 que marquen les autoritats sanitàries. I, per tant, segons l'alcalde, no cal patir per un volum elevat de nitrats, tot i aquesta vulnerabilitat.
Són vulnerables a tindre episodis, a la millor, una mica més alts de nitrats, però que nosaltres a Falset la preocupació de l'Ajuntament va ser total i va ser eficaç en el moment de controlar-ho, en aquell moment que va ser aquell episodi, el 2015, de tancar el pou i regularitzar-ho, i també amb la pràctica de construir una planta desnitrificadora per a tractar els nitrats. Vull dir que ho tenim correcte.
En el conjunt de Catalunya, l'ACA ha proposat la designació de 45 nous municipis com a zones vulnerables d'un total de 21 comarques i manté en la mateixa situació a la resta de localitats que fins ara ja estaven incloses en zones vulnerables de contaminació per nitrats. Des del govern s'indica que amb les dades de seguiment dels darrers anys, els canvis han estat poc significatius en la qualitat de les aigües subterrànies, per la qual cosa les localitats que ja hi havia al mapa es mantenen en la mateixa situació. La revisió s'ha fet a partir de l'informe quadrienal 2012-2015, dels resultats de les xarxes de control dels programes de seguiment i control duts a terme per l'ACA fins al 2018 i de les dades de nitrats provenents del programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya del Departament de Salut. L'atur va augmentar en dues persones al Priorat durant el mes de febrer. Actualment, a la comarca hi ha 392 persones sense feina, el que equival a una taxa d'atur registral del 9,24%. Per municipis, allà on l'atur va pujar més va ser a Cornudella i a Marçà, on 5 persones es van quedar sense feina. Per contra, a Falset van incorporar-se al mercat de treball fins a 10 persones. La Vilella Alta, amb el 3,77%, i Margalef, amb un 3,97%, són els municipis de la comarca on l'atur és més baix. En canvi, la Figuera, amb el 17,02%, Pradell, amb el 14,49%, i la Vilella Baixa, amb el 12,05%, és on la taxa d'atur registral és més elevada. En el conjunt de Catalunya s'ha registrat un augment de l'atur registrat de 1.532 persones al mes de febrer, el que deixa el nombre de persones en atur en 395.214. En termes interanuals, l'atur registrat baixa a Catalunya en 1.428 persones. El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social ha pujat en 21.153 persones, el que implica que ara hi ha 3.440.802 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals, s'ha produït un augment de 55.396 persones, el que significa una pujada de l'1,64%. Una seixantena de joves van participar el passat 26 de febrer a una jornada de networking sobre el sector turístic a les comarques d'interior del Camp de Tarragona. Aquesta iniciativa, organitzada per la URB i els Consells Comarcals del Priorat, l'Alt Camp i la Conca de Barberà, tenia per objectiu que els joves coneguessin el sector turístic i les oportunitats laborals existents en aquestes comarques a través d'un espai de trobada, de coneixement i de creació de xarxa. La jornada va comptar amb la presència de 6 empreses del sector turístic del territori especialitzades en diversos àmbits, com el turisme familiar, l'hostaleria, l'enoturisme o la restauració. Aquesta acció s'emmarcava en el projecte Odisseu, que aposta pel retorn i la inserció laboral dels joves al medi rural dins dels projectes de cooperació locals. Entre els seus objectius destaca la voluntat de posar en contacte joves estudiants i empreses a fi de permetre el coneixement mutu de les dues realitats i també potenciar l'arrelament dels joves al territori per garantir el futur de les tres comarques. L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Priorat, l'OSIC, va tramitar l'any 2019 prop d'una setantena de reclamacions d'usuaris, de les quals se'n van resoldre 49. D'aquestes, el 70% van ser a favor de l'usuari. La majoria de reclamacions tramitades per Servei d'Atenció al Consumidor del Consell Comarcal corresponen als àmbits de la telefonia, les comunicacions i l'energia. I, de fet, aquests àmbits són també els que més consultes i demandes d'assessorament generen per part dels usuaris del servei, tot i que també s'atenen consultes i reclamacions relacionades amb l'habitatge, els serveis financers, les compres, el turisme o els transports i la formació. A banda de les consultes i tramitacions ateses durant el 2019, l'OSIC va fer de secretària d'arbitratge en una quinzena d'expedients. Un arbitratge és una via de solució de reclamacions voluntària, gratuïta, confidencial i imparcial als conflictes de consum, en el cas que la mediació no hagi estat possible. És un sistema extrajudicial i voluntari que permet resoldre, amb caràcter vincular i de manera ràpida i gratuïta, les diferències sorgides entre les empreses i els consumidors. L'OSIC Priorat ofereix un servei d'atenció directa i gratuïta a través del qual tots els ciutadans poden sol·licitar informació i presentar reclamacions sobre la problemàtica que com a consumidors pugui afectar-los. Aquest dijous es van donar a conèixer la imatge i el cartell de la Fira del Vi de Falset d'enguany, que se celebrarà de la tarda del dijous 30 d'abril fins al diumenge 3 de maig i que tornarà a oferir un estol d'actes en pobles de tota la comarca. El cartell i la imatge de la fira són obra, en aquesta ocasió, de la dissenyadora i il·lustradora de Falset, Marina Capdevila, coneguda internacionalment pels seus murals urbans de grans dimensions. El cartell està en plena consonància amb la seva obra, ja que hi tenen un gran protagonisme les persones grans. De fet, en les seves obres d'art, Capdevila sempre tracta d'expressar el desig d'arribar a la bellesa amb plena vitalitat. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, explicava que és un honor que un artista amb reputació internacional com Marina Capdevila hagi elaborat el cartell de la 25a edició de la Fira del Vi.
És un cartell que està agradant, està bé, bueno, el cartell és de la Marina Capdevila, que tothom, doncs, bueno, ja sabem que és coneguda internacionalment pels seus murals urbans i la seva, doncs, desenfado, no? I la seva característica amb la gent gran i la vitalitat de la vida i arribar amb aquestes bellesa, doncs, amb aquesta energia i amb aquesta despreocupació i amb aquesta vitalitat que ella sempre mostra, no? Tant amb els murals com amb el cartell, no? És un cartell, nosaltres contents de que una il·lustradora com ella, que com he dit és reconeguda a nivell internacional, us faci el cartell i tinguem un cartell d'ella, no? I és important, i a mi, vamos, personalment, a mi sí que m'agrada molt. Sí, sí.
La fira celebra els 25 anys, i és per això que l'alcalde de Falset destacava que enguany hi haurà diverses novetats, entre les que destaca un espai destinat als professionals.
Bueno, hi haurà un espai de professionals, en el qual allí hi haurà diferents actes que s'estan acabant de tancar. Aniran també mesclats amb show cookings, aniran i maridatges i tastos, hi haurà possiblement tastes cegues, diverses coses que seran innovadores.
La Fira del Vi compta ara mateix amb una cinquantena de cellers inscrits, una xifra que, segons l'organització, és molt bona quan encara falten 2 mesos per al certamen. El 2019, el número de cellers participants va ser de 73, una xifra que els organitzadors esperen superar. Ulldemolins celebra aquest diumenge 8 de març la 39a Diada Gastronòmica de la Truita d'Espinacs amb Suc. Al llarg de tota la jornada hi haurà activitats per a grans i petits que giraran al voltant de l'elaboració d'aquest plat tan tradicional. L'alcalde de la població, Sergi Méndez, explicava en declaracions a Ràdio Falset que la Diada de la Truita amb Suc mobilitza tot el poble.
Doncs el que significa és un dia col·lectiu, és un dia en què tothom del municipi, tots els habitants hi participen de manera directa o indirecta, i per altra banda doncs també és la manera de fer aquest aparador, obrir portes perquè en pugui venir tothom de municipi del voltant, de tota l'àrea de marcació, per gaudir de la gastronomia i de l'oferta de serveis i turística que té Ulldemolins.
Pel que fa al programa, durant el matí de demà hi haurà demostracions de com s'elabora aquest plat a càrrec de les guanyadores de la passada edició. I també tindrà lloc la 6a demostració Chef Junior, on seran els més petits els que faran una truita a la cassola. A partir de les 12 tindrà lloc la votació popular de la truita més ben decorada, mentre que a la 1 el jurat d'honor anunciarà la truita guanyadora de l'edició d'enguany. A banda, durant tot el dia hi haurà altres activitats, com el cercavila amb el gegantó Galderic i la mulassa petita de Tarragona, matinades, un esmorzar popular o jocs tradicionals i un mercat d'artesania d'arreu del territori. A les 6 del vespre i al Santuari del Loreto se celebrarà l'espectacle musical del grup de Gerard Marçal, Sara Sambola i Aleix Bové, que servirà per posar fi a la Diada. La Diada de la Truita amb Suc celebra enguany la 39a edició. L'alcalde d'Ulldemolins destacava l'orgull que és per al poble ser una de les festes gastronòmiques més antigues de Catalunya i apuntava que ja estan pensant en com celebraran l'edició número 40.
És una de les festes gastronòmiques més veteranes de tota Catalunya. Jo crec que també que per un poble doncs, de 400 habitants com és Ulldemolins, jo crec que aquesta és una fita de la qual ens hem de sentir molt, molt orgullosos i orgulloses, no? I a partir d'aquí doncs, celebrarem aquest 40è aniversari com toca, d'això no hi ha cap dubte.
Tot seguit, els esports. El derbi prioratí de futbol sala es va decantar de la banda del Capçanes, que es va imposar per 5-4 al Priorat Nord. El partit va ser molt disputat i va començar amb avantatge dels de Cornudella, que es van arribar a posar amb un 2-4 al seu favor. Amb tot, en el tram final del partit, el Capçanes va aconseguir remuntar gràcies als gols d'Ignasi Pena i Mustafa Kelfawi. Amb aquesta victòria, el Capçanes segueix quart a la classificació amb 30 punts, mentre que el Priorat Nord és 5è amb 23. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Capçanes visita avui a 6:15 la pista de l'Ampolla. El Priorat Nord rep el Vandellòs al poliesportiu de Cornudella a les 6. El Falset Esportiu va aconseguir una nova victòria en imposar-se per 4-0 a l'escuela San Pedro i San Pablo. Pels falsetans van marcar Robert Sánchez, que va fer un hat-trick, i Pau Ribes. Els falsetans se situen, en aquests moments, 6ens amb 36 punts, empatats amb el 5è classificat, l'escola de futbol La Pastoreta. També va guanyar el Porrera davant de l'Hospitalet de l'Infant. Un solitari gol de Josep Ferrando al minut 78 va servir perquè l'equip del Priorat s'endugués els 3 punts que el col·loquen desè amb 26. En la jornada del grup 2 de tercera catalana d'aquest cap de setmana, el Falset visita el camp de l'Hospitalet avui a les 5, mentre que el Porrera jugarà demà a les 6 al camp de la Floresta. Els juvenils del Falset, per la seva banda, van perdre de nou. Els nois de la capital del Priorat van caure per 5-3 al camp del Pare Manyanet i seguiran una setmana més penúltims amb tan sols 3 punts. En aquesta jornada, el juvenil del Falset rep un rival directe a la part baixa de la taula, l'Espanya a la Canonja, que només es troba una posició per damunt del Falset a la classificació. El partit ha començat a les 12 al nou Domènec Aragonès. Finalment, l'equip femení del Falset va perdre per 4-6 davant de la Unió Astorga. Les noies van arribar al descans amb un 4-3 favorable gràcies als gols que van marcar Laia Pelejà, que va fer 2 gols, Marta i Olga Pelejà. La segona part, però, va ser de domini visitant i la Unió Astorga va aconseguir capgirar el marcador i establir el 4-6 definitiu. Amb aquest resultat, les noies segueixen penúltimes amb 4 punts i en la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset femení juga avui a 6:15 contra el líder, l'Icomar, que ha guanyat tots els partits que portem fins ara a la Lliga Femenina. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat per la seva variabilitat amb situacions de pluges escasses, pràcticament sense pluges, amb vents de nord-oest a alguns moments forts i també unes temperatures variables en pràcticament tota la setmana en pujades i baixades constant. El que queda de cap de setmana continuarem en aquesta situació amb nebulositat variable i vents encara de component nord i nord-oest, sobretot encara avui dissabte, i aniran calmant lleugerament en demà diumenge, amb què la situació continuarà amb aquesta variabilitat, alternant-se en núvols, moments de cels clars i temperatures continuaran baixes degut a que ens arriben vents de component nord de latituds bastant altes. Situació, doncs, completament canviant, sense pluges i de moment continuarà aquesta situació, sembla, en els propers dies. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1802, hi havia intenses pluges a Girona, de tal manera que es van desbordar els rius Ter, Oinyar i Güell i van provocar greus inundacions a la ciutat.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els ha parlat Manel Sales Martori. Els deixem ara amb Jordi Soldevila i l'hora del vermut. Que vagi bé!